Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Protecció Civil alerta del temporal de pluges torrencials i ventades que arribarà a Catalunya a partir d'aquesta matinada i que afectarà tot el litoral i prelitoral. Jordi Fortià.
Protecció Civil demana precaució en lleres de rius i rieres. La subdirectora operativa d'emergències, Imma Soler, demana no esperar demà per prendre precaucions.
Avui, que la gent no aparqui els vehicles amb rieres, per exemple, perquè demà es pot esperar que alguna riera d'aquestes baixi. Per tant, avui és el dia per retirar els vehicles. No demà, quan ja plogui, sinó abans, val? Sempre totes aquestes precaucions de retirar objectes que l'aigua o el vent els pugui fer caure. Penso en estenedors, en testos que tinguem.
Renfe valora positivament el primer mes del tall de l'R3 per les obres de desdoblament de la via.
Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren apunta que calen millores i més informació per acabar d'afinar els busos. Antonio Carmona és el portaveu a Catalunya de Renfe i Montse Llach és membre de la plataforma.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada en la qual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori.
Està comprovat que Renfe sap gestionar més els busos que el tren. Estem raonablement contents, tot i que hi ha coses a millorar, com la puntualitat.
Disminueix el consum de tabac, alcohol i cannabis entre els estudiants de secundària a Espanya fins mínims històrics. Són els resultats de la darrera enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari.
A Catalunya els joves s'inicien en el consum d'alcohol just abans dels 14 anys i un de cada dos, d'entre 14 i 18 anys, n'ha begut l'últim mes. La ministra de Sanitat, Mònica García, celebra que els joves siguin molt més conscients del perill de les drogues.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud los más saludables en los últimos 25 años. Las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio. Ya no pasa todo por el consumo de alcohol o tabaco. Cada vez más jóvenes eligen otras maneras de disfrutar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de sentirse bien.
En cultura, el sector de la dansa internacional es trobarà a Terrassa del 26 al 29 de novembre a la Catalan Dance.
Una nova plataforma professional que reuneix creadors, programadors i agents del sector. L'objectiu és que 21 artistes i companyies es projectin a l'estranger. Pau Estrem és el director artístic de Catalan Dance.
Que artistes catalans joves trobin nous coproductors a Europa. No només una venda, no agafar un avió, anar a fer un espectacle i tornar, sinó aprofunditzar al màxim en aquest diàleg.
I en esports, Toni Castro, el Barça busca la tercera victòria a la Champions.
L'equip de Flick juga a les 9 al camp del Bruges buscant una victòria que el faci entrar al top 8 de la Champions. També en futbol, l'Europa comença ara. Els vuitens de final de la Copa de la Reina juga a casa el Nou Sardenya contra el Dux Logroño. I en bàsquet, l'Espar Girona juga a 8:45 a Fontejau contra el Praga, el vigent campió de l'Eurolliga.
Notícies en xarxa, edició vespre. Notícies en xarxa. Adpre. Protecció Civil alerta del temporal de pluges torrencials i ventades que arribarà a Catalunya a partir d'aquesta matinada i que afectarà tot el litoral i prelitoral. El Comitè Tècnic d'Emergències es reuneix a partir de les 8 encapçalat pel president Salvador Illa.
S'ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per un episodi que començarà a les Terres de l'Ebre i Tarragona. A partir de demà s'estendrà per la resta de la costa. Aquesta matinada pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en menys de mitja hora en alguns punts del litoral i prelitoral. Per això Protecció Civil demana precaució en lleres de rius i rieres.
Des de Protecció Civil també la subdirectora operativa Imma Soler demana no esperar demà per prendre precaucions. Carina Bellvé.
Es preveu que el temporal que arrencarà aquesta matinada sigui de pluges torrencials i fortes ratxes de vent, si bé l'episodi no durarà més de 24 hores. Un temporal que escombrarà el país ràpid de sud a nord i d'oest a est i encara pot arribar a caure més de 40 litres per metre quadrat en menys de mitja hora, sobretot en el litoral i el prelitoral. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil recomana informar-se bé, evitar activitats a l'aire lliure i vigilar lleres de rius i rieres, els punts més preocupants per possibles inundacions. Imma Soler és la subdirectora operativa de Protecció Civil.
Avui, que la gent no aparqui els vehicles amb rieres, per exemple, perquè demà es pot esperar que alguna riera d'aquestes baixi. Per tant, avui és el dia per retirar els vehicles. No demà, quan ja plogui, sinó abans, val? Sempre totes aquestes precaucions de retirar objectes que l'aigua o el vent els pugui fer caure. Penso amb estenedors, amb testos que tinguem.
Per tot plegat, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'alerta.
Gràcies, Carina. A tot això anem a saber quina és la situació i la previsió meteorològica concreta. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja han anat caient les primeres pluges, de moment no gaire quantioses, però sí que cada vegada són més generals. Han anat caient cap a les Terres de l'Ebre, sud de Lleida, alguns indrets de Barcelona, de la costa i prelitoral de Girona. Pluja minsa en molts casos, però atenció perquè ha d'anar a molt més aquesta matinada i sobretot el dijous al matí. Escombrada total i seriosa de tempestes des del Pla de Lleida i el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre cap al nord. Demà, mig matí aproximadament, plourà a bots i barrals molt de vent a gran part del centre del país, a les comarques de Barcelona, i ja demà al migdia aquesta escombrada de tempestes arribarà a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu, per sobre dels 2.300 metres al Pirineu i nevarà, i la tarda del dijous quedarà un temps molt canviant, molt insegur. Novament tornarà a ploure, sobretot quan més cap a l'interior i amb una bona davallada de la temperatura el dijous. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Davant les previsions, com la de demà, cobren més importància que mai simulacres com el que s'ha fet aquest migdia al Tafull, al Tarragonès.
La sirena d'avís per desbordament de l'embassament de Gallà ha sonat amb potència i puntual per advertir la població d'una vinguda d'aigua en un simulacre marcat en el pla d'autoprotecció de l'embassament.
Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
La sirena ubicada entorn la zona comercial d'Altafulla ha sonat amb potència per advertir la població d'una vinguda d'aigua provinent de la presa del riu Gallà. Ha estat un simulacre emmarcat en el pla d'autoprotecció de l'embassament, que és propietat de Repsol. Des de l'Associació Mediambiental Assínia, que té la custòdia de la llera del riu, el seu coordinador Héctor Hernández valora la importància de les sirenes, tot i lamentar que aquestes no vagin acompanyades d'un sistema d'avís al mòbil.
Doncs aquestes alarmes han d'existir. Segurament estem al segle XXI i jo abogaria ara mateix no per fer alarmes, sinó per fer sistemes amb el mòbil, però la llei diu que en un embassament ha d'haver aquest sistema d'avís a la població.
Pel que fa a la reacció de la població, s'han rebut algunes trucades a la policia local preguntant per l'alarma, però majoritàriament no s'ha fet cas d'aquest avís. La prova s'ha reproduït a diferents poblacions del territori aigües avall del pantà. És el Catllà, la Riera i la zona de Ferran i Tamarit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Renfe valora positivament el primer mes del tall de la R3 per les obres de desdoblament de la via.
Considera que la situació està estabilitzada després de l'augment de freqüència dels autobusos directes de Barcelona a la Garriga o les millores en la senyalització dels transbordaments.
Esther Minguell.
Renfe considera que ha mantingut el 80% dels usuaris de la línia R3, tot i el tall per les obres. El pla alternatiu de transport manté uns 16.000 viatgers que utilitzen el servei d'autobusos o els desplaçaments a altres línies de rodalies de la zona, la R2 i la R4. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, considera que la situació està estabilitzada i que es continuarà fent seguiment per millorar el servei.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada, igual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori i en permanent comunicació amb ajuntaments, entitats i plataformes de la zona. Fruit d'aquestes converses, d'aquest seguiment, hem fet millores amb els serveis de busos de la Garriga, hem fet millores en encaminaments, en senyalització, en determinats punts de transbordament, i aquest seguiment ens permetrà visibilitzar quines necessitats podem tenir de cara al futur.
Renfe està estudiant l'increment del servei d'autobusos de cara als caps de setmana d'hivern, en què es preveu un augment de mobilitat, coincidint amb actes festius a la zona, com per exemple el Mercat Medieval de Vic.
i la valoració de la plataforma perquè no ens fotin el tren sobre el servei alternatiu davant del macrotall de l'R3 no dista tant de la de Renfe. Amb tot apunten que calen millores i més informació per acabar d'afinar els busos. Lamenten que en el tram que ara queda desconnectat de Barcelona i continuïn havent retards. El 9FM, Guillem Rico.
La plataforma perquè no ens fotin el tren considera que el servei alternatiu pel macrotall de la línia R3 està funcionant relativament bé en aquest primer mes. En parla Montse Iats, membre de la plataforma.
Està comprovat que Renfe sap gestionar més els busos que el tren. Estem raonablement contents, tot i que hi han coses a millorar, com la puntualitat, diguem, Fabra i Puig és una estació amb moltes entrades i sortides de vehicles i, per tant, allà es fa difícil encara la gestió, s'està millorant.
Diuen que amb més informació es podria afinar més el servei d'autobusos. La plataforma també reivindica, però, que els retards de la R3 només s'han reduït un 28% i continua sent la línia menys puntual de Rodalies en el tram entre la Garriga i la Tour de Querol. Alerten que no està justificat perquè ara els trens ja no han de conviure amb els retards de les altres línies que convergeixen a Barcelona. Abans de les obres de desdoblament, el portal puntual.cat situava la mitjana dels retards en 15,5 minuts i ara es troba als 11,2.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, presentarà els pressupostos quan els tingui acordats amb Esquerra i Comuns, que ara posen de condició per negociar-los que es prohibeixi comprar pisos per especular. El president ha dit que ho estudia a fons. Mont Carvajal.
Junts, el Partit Popular i Aliança Catalana han retret al govern que no tingui pressupostos. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha dit que sense els comptes la resta és paper mullat.
Calla davant Madrid, sense demanar més sostre de despesa per Catalunya per poder-ho destinar a polítiques socials. Calla davant la mala execució de les inversions a Catalunya i no demana la publicació de les balances fiscals, no fos cas que se sabés la veritat. Sense pressupost, tota la seva propaganda només són titulars i paper mullat.
I el president Illa ha respost que ho farà quan els tingui acordats amb els socis.
Sí que presentaré pressupostos quan els tingui acordats. I estic treballant per acordar-vos i he dit vull uns bons pressupostos o més aviat possible.
Un dels socis, Esquerra Republicana, no en parlarà fins que no hi hagi un model de finançament singular. I l'altre soci, els Comuns, han posat avui una nova condició per negociar-los. L'ha exposada la presidenta del grup, Jessica Albiach.
Si en algun moment vostès fan la feina i seiem a negociar els pressupostos, la prohibició de les compres especulatives serà un tema central a la taula.
Una prohibició que també vol la CUP. Ell ha dit que ho estudia a fons.
Sempre que siguin plantejaments revistes, verosímils i tinguin cabuda en el marc jurídic, no tindrem cap inconvenient en tirar-los endavant. Estem en fase d'estudi en aquest moment.
El govern ha obert 30 expedients per incompliments del topall als preus de lloguer a les zones de mercat tens, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Encara en clau politico-judicial, la defensa de Jordi Pujol al·lega que té marcadors en sang de la malaltia de l'Alzheimer per justificar l'informe forense que ha requerit. Una petició que l'Audiència Nacional ha acceptat per veure si està en condicions mentals i físiques per ser jutjat.
El judici arrenca el 24 de novembre i es preveu que s'allargui fins a la primavera. Un dels arguments aportats és que Pujol té una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones. Això es descriu com un deteriorament cognitiu greu que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada.
I encara en clau judicial, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez cita com a investigada un alt càrrec de Moncloa i rebutja arxivar la causa.
El jutge Peinado ha citat a declarar la secretària general de Presidència, Judit Alexandra González, el 12 de novembre. També ha demanat a Moncloa les agendes de Begoña Gómez i de la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè les analitzi la Guàrdia Civil.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau internacional, victòria demòcrata en totes les eleccions d'aquest dimarts als Estats Units, que recuperen els estats de Virgínia i Nova Jersey i l'alcaldia de Nova York.
Els resultats són un revés per a Donald Trump, especialment l'elecció de Zohan Mamdani com a alcalde de Nova York. Té només 34 anys i és el primer musulmà que arriba a l'alcaldia de la ciutat més gran dels Estats Units amb un discurs social, defensa congelar els lloguers o oferir busos i escoles infantils gratuïtes.
Disminueix el consum de tabac, alcohol i cannabis entre els estudiants de secundària a Espanya fins a mínims històrics. Són els resultats de l'enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari en els darrers dos anys que ha presentat avui la ministra de Sanitat.
El consum de tabac, cannabis i també alcohol per part dels adolescents és el més baix des dels anys 90, segons l'enquesta feta a més de 35.000 estudiants d'institut a tot l'estat. El consum d'alcohol ha baixat fins a la meitat dels encastats dins del darrer mes. Els catalans són els que comencen més tard a fumar tabac i cannabis als 14 anys i mig i als 15 anys respectivament. Per tots aquests mínims històrics, la ministra de Sanitat, Mònica García, celebra que els joves d'entre 14 i 18 anys siguin molt més conscients del perill de les drogues.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud los más saludables en los últimos 25 años. Las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio. Ya no pasa todo por el consumo de alcohol o tabaco. Cada vez más jóvenes eligen otras maneras de disfrutar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de sentirse bien.
El consum de begudes energètiques se situa en el nivell més baix des del 2016 i el nombre d'adolescents que es plantegen deixar de fumar és el més alt de l'última dècada, amb un 73%.
Encara en l'àmbit sanitari, un rellotge intel·ligent per tenir cura de la salut dissenyat amb intel·ligència artificial s'ha presentat avui al Congrés Smart City Expo de Barcelona. Forma part d'un projecte de millora en l'atenció domiciliària que compta amb una part del finançament públic. Maite Poló.
A través de la veu, la tauleta Atenea o el rellotge intel·ligent ajuden els usuaris si pateixen una caiguda o bé una baixada de sucre. Els fa preguntes i els dona instruccions per superar l'incident. Per exemple, seu, que ara avisaré una ambulància. De moment, la tauleta digital ja s'ha aprovat amb 500 persones de diversos municipis de Catalunya i el rellotge es provarà amb 20 persones més del Penedès i el Garraf, amb la participació dels professionals sanitaris i l'acompanyament a domicili d'integradors socials. El fundador del projecte Atenea, Albert Isern, ha explicat que l'objectiu és que aquests dispositius intel·ligents formin part de la cartera de serveis socials de la Generalitat. Atenea és un projecte més ampli que ha comptat amb fons Next Generation per valor de 2,5 milions d'euros i també té un ajut provisional de la Generalitat per desenvolupar innovacions tecnològiques.
I la Fundació Oncolliga Girona ha engegat la campanya Posa't el bigoti amb l'objectiu de trencar el silenci i l'estigma que envolta el càncer de pròstata i altres tumors masculins, segons denuncien. Durant tot el mes, una setantena de comerços de la ciutat i de la demarcació vendran un pin en forma de bigoti. Els beneficis es dedicaran a la recerca. Girona FM, Pau Villafañe.
Inspirada en el moviment global Movember, té com a objectiu trencar el silenci i l'estigma que envolten el càncer masculí. Durant tot el mes de novembre, 75 comerços de la província de Girona posaran a la venda un pin en forma de bigoti per recaptar fons per la recerca mèdica. Paqui Badós és la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona.
Sí que teníem claríssim, i aquí és la il·lusió, és que es calia fer alguna cosa amb el tema del càncer masculí. Des de diferents vessants, diguem-ne. Crec que és un tema, podríem dir, que una mica cultural encara, però a vegades a l'home, qualsevol tipus de càncer, li costa més de demanar ajuda.
Segons el registre de càncer de Girona, a la província es diagnostiquen una mitjana de 2.346 casos de càncer en homes, que són el 57% dels casos detectats. Aquí el càncer de pròstata és el més freqüent amb un 19,3% dels diagnòstics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Les noves tecnologies estan imposant un canvi de paradigma en matèria de seguretat ciutadana i cada vegada més es converteixen en aliats habituals per millorar la vigilància de pobles i ciutats.
És l'anàlisi dels experts a propòsit de la reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya anunciada ahir pel Govern de la Generalitat.
Helena Puigdueta.
Videocàmeres, drons o els anàlisis de dades deixaran ben aviat de ser una excepcionalitat per convertir-se en els models de seguretat del futur. De fet, avui ja es tendeix a crear entorns de seguretat tecnològics i intel·ligents que contribueixen a millorar la vigilància i fins i tot a optimitzar recursos. La seguretat reactiva, la que s'utilitza per enganxar el delinqüent un cop efectuada la malifeta, cedirà protagonisme a la seguretat predictiva. Montserrat Iglesias Lucía és directora de l'Escola EPSI, de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB.
Arribin a la
detectar moviments sospitosos per poder organitzar els dispositius de seguretat que tinguem perquè mantingueu a la policia i podré adreçar-vos en aquells llocs on les anàlisis d'aquelles imatges ens diuen que pot passar alguna cosa. Perquè la finalitat és obtenir més informació i, per tant, utilitzar recursos de la manera més eficient amb l'objectiu de prevenir tot el que sigui la delinqüència.
Aquesta experta deixa clar que la videovigilància per si sola no resoldrà el problema. Els millors resultats, diu, només s'assoliran organitzant coordinadament tot l'ecosistema de seguretat.
L'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona va generar l'any passat un impacte econòmic a tot Catalunya de 3 milions i mig d'euros cada dia i, a més, va facilitar 10.000 llocs de feina. Aquestes són només dues de les conclusions d'un informe fet per la Universitat de Barcelona i encarregat pel port i els empresaris del sector per defensar la seva activitat. Jordi Casino.
Unes xifres que no han parat de créixer aquests últims anys, passant dels 800 milions d'euros de l'any 2016 als més de 1.200 del 2024. D'aquests diners, 260 van anar a parar en forma de tributs a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, i més de la meitat, gairebé 6 de cada 10, van beneficiar activitats no turístiques. Tot plegat gràcies als 2,8 milions de creueristes que van passar pel port de la capital catalana, tot i que d'aquests, uns 600.000 no van arribar a baixar del vaixell, encara que sí que van pagar impostos. Un visitant amb un perfil molt concret i que gasta molt més que el turista habitual que arriba en avió, tren o cotxe, com apunta un dels autors de l'estudi i catedràtic de la UB, Jordi Surinyac.
L'activitat creuerista té un efecte diferencial i és que atrau molt més el turista dels Estats Units, que és un turista que gasta més a la ciutat de Barcelona.
D'altres dades de l'estudi són que els creueristes representen el 4,5% del total de visitants de Barcelona, però que porten el 9%, és a dir, el doble dels ingressos de l'Ajuntament, i que el 20% de l'activitat d'aquest sector a tot Espanya es fa a la capital catalana.
En cultura, el sector de la dansa internacional es trobarà a Terrassa del 26 al 29 de novembre. Serà a la Catalan Dance, una nova plataforma professional que reuneix creadors, programadors i agents del sector. L'objectiu és que 21 artistes i companyies es projectin a l'estranger. David Navarro.
Catalan Dance vol ser un aparador de la creació catalana contemporània. Per això, a localitzacions emblemàtiques de Terrassa, com el Teatre Principal, Cal Reig o el Teatre Alegria, s'hi representaran 14 espectacles, 8 de sala i 6 de carrer. Pel que fa a la plataforma professional, durant els 4 dies, més de 200 acreditats, entre els quals 67 programadors internacionals de 21 països, podran veure processos de creació d'artistes, conèixer projectes en desenvolupament i participar en taules rodones. El director artístic de la trobada, Pau Estrem, ha dit que la plataforma servirà per impulsar la feina dels artistes.
Que artistes catalans joves trobin nous coproductors a Europa. No només una venda, no agafar un avió, anar a fer un espectacle i tornar, sinó aprofunditzar el màxim amb aquest diàleg.
Catalan Dance tindrà una periodicitat bienal i està impulsada per la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona. Se suma a la trobada especial Dansa Tarragona, pensada per generar oportunitats de programació en el territori català. Totes dues es faran en anys alterns i conformen el nou mercat estratègic de la dansa a Catalunya.
I no ens movem del Vallès perquè justament Òpera Terrassa portarà aquest any per Nadal al Teatre Principal l'obra de Giacomo Puccini, Tosca, un drama que recrea una fosca atmosfera on s'hi barreja amor, violència, passió i mort. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Òpera Terrassa portarà aquest any per Nadal al Teatre Principal l'obra de Giacomo Puccini, Tosca, un drama que recrea una fosca atmosfera on s'hi barreja amor, violència, passió i mort. La proposta terrassenca està ambientada als anys 40 amb Laura del Río, Nacho Guzmán i Jorge Tello al capdavant d'una producció amb més d'un centenar d'artistes dirigits per un dels millors directors internacionals, Miquel Ortega. Escoltem el director d'Òpera Terrassa, Josep Maria Casarramona, i el director d'escena, Juan Carlos Esteve.
La principal estrella d'aquesta obra serà en Miquel Ortega, que és un gran director. Sense menys tenir a tots els que hi participaran.
Intentarem que la nostra soprano, la Laura del Río, que l'obra és una cantant famosa, doncs ens recordi una mica amb aquelles actrius dels anys 40.
De l'Òpera Tosca se'n farà un assaig general per al públic jove el 10 de desembre i s'estrenarà els dies 12 i 14 al Teatre Principal.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça vol la tercera victòria a la Champions. L'equip de Flick juga a les 9 al camp del Bruges buscant un triomf que el faci entrar al top 8 de la classificació. El tècnic alemany del Barça espera un partit molt dur.
I think it's a similar match.
Crec que és un partit similar al que vam jugar l'altre dia contra ells. N'hi ha moments bons i alguns no tan bons. Jugant a casa per a ells és molt important. N'hi haurà molt de pressió per jugar bé. Va ser un partit dur.
It's for us, it would be a tough match.
Encara en futbol també aquest vespre, la Copa de la Reina, l'Europa està jugant els vuitens de final contra el Dux Logroño, equip de la Lliga F. Ara mateix, minut 22, al Nou Sardenya, Europa 0, Dux Logroño 0. Ahir, el Badalona i l'Espanyol es van classificar als quarts de final d'aquesta Copa. Les blanquiblaves van guanyar 1-2 al València i, de la seva banda, en aquest cas, el Llevant va superar el rival que tenim ara mateix. Recordem aquest partit de Lliga F de la Copa de la Reina. Les badalonines van superar el 0-3 l'Osasuna. A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona ha presentat oficialment Cristóbal Parralo com a nou entrenador, substituint Luis César San Pedro, amb el repte de pujar a la segona divisió com a campió. El nou entrenador arriba al conjunt grana amb molta il·lusió.
Muy contento y muy feliz de unirme a este proyecto. Estoy en un gran club que... Bueno, creo que debería estar en el fútbol profesional, pero a veces el fútbol tiene estas cosas, estas circunstancias. Se lleva persiguiendo desde hace tiempo, se ha estado rozando. Y bueno, vengo con la máxima ilusión, las máximas ganas de intentar pues conseguir el objetivo.
En bàsquet, partit gran per l'Espart Girona aquest dimecres. Aquest vespre, a l'Eurolliga femenina, les gironines se'n reben al Praga. L'actual campió a Fontejau serà a 8:15. Per tant, a punt de començar, Pau Villafañe, Girona FM.
Les gironines ja es van imposar al partit d'anada, però el tècnic Roberto Íñiguez no refia del rival i explica que l'equip ha notat la baixa d'Erika Carter en els darrers dos enfrontaments contra Dínia i Saragossa. S'espera que Carter pugui participar avui en un duel contra l'actual campió de l'Eurolliga i que visitarà Fontejau amb necessitat de victòria, tal com explicava el propi Íñiguez.
Yo sobre todo creo que Praga es un rival muy necesitado. Muy necesitado. O sea, a las alturas que estamos, ellos no pueden venir a Girona y perder el partido. Se quedarían con dos victorias. Y es un equipo hecho para máximo, objetivos máximos.
L'entrenador també ha dit que espera la resposta de l'afició en un partit on intentaran mantenir la imbatibilitat a Europa.
Més bàsquet, el Baxi Manresa està jugant a la pista del Neptunes de Lituània un partit de l'Eurocup. Els manresans busquen el quart triomf continental que els mantindria en playoff empatats a la segona plaça. Ara mateix l'Ali, partit a l'últim quart, Neptunes 69, Manresa 50.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Per trobar la primera menció de Viladecans com a territori hem d'anar fins a l'any 1011. Ara bé, no és fins al 1148 que hi ha constància d'una petita vila que du aquest nom. De l'edat mitjana destaquen tres construccions: la Torre Roja, la Torre del Baró i l'Ermita de Sales. Però si voleu saber com era realment el dia a dia en aquella època, tinc la cita perfecta. Entre el 21 i el 23 de novembre, Viladecans torna a ser terra de cavallers, mercaders i artesans. El 19è Mercat Medieval omple el nucli antic de parades d'artesania, alimentació, bijuteria, productes naturals, roba o joguines per recrear l'ambient que es vivia en un autèntic mercat medieval. Per arrodonir-ho, els carrers d'aquest municipi del Baix Llobregat es converteixen en un escenari de cercaviles, espectacles de foc, músics i malabaristes o contacontes. I si encara us voleu capbussar més en l'època medieval, hi trobareu demostracions d'antics oficis. De fet, durant tot el cap de setmana, als jardins de Magdalena Modolell s'instal·la un campament medieval on podreu veure armadures i escenes de la vida quotidiana com si estiguéssiu en plena edat mitjana. I com és habitual, també hi haurà jocs i tallers infantils. Del 21 al 23 de novembre, 19è Mercat Medieval de Viladecans. Més informació a mercatmedieval.com.
Sabies que...
Encara que pugui semblar estrany, la memòria gustativa comença a formar-se des de l'úter. Durant l'embaràs, el fetus rep els aromes influïts pels hàbits i gustos de la mare. Abans fins i tot de veure i sentir, assaborim i olorem. Per tant, les experiències de sabors prenatals s'influeixen en els nostres gustos. De fet, un estudi realitzat per una biòloga nord-americana, Julie Menela, ho va demostrar a partir de la inclusió de pastanagues en la dieta de dones embarassades o lactants en comparació amb altres que no ho van fer. Quan els nadons van poder incorporar aliments sòlids, se'ls van donar unes farines de cibada cuinades unes vegades amb suc de pastanaga i altres amb aigua. El resultat va ser que els que ja coneixien el sabor de les mateixes van mostrar menys gestos negatius dels que no. La conclusió, com més sana i més variada és l'alimentació de les embarassades i de les mares lactants, més oberts als gustos i menys complicats són els fills amb el menjar.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Protecció Civil alerta del temporal de pluges torrencials i ventades que arribarà a Catalunya a partir d'aquesta matinada i que afectarà tot el litoral i prelitoral. Jordi Fortià.
Protecció Civil demana precaució en lleres de rius i rieres. La subdirectora operativa d'emergències, Imma Soler, demana no esperar demà per prendre precaucions.
Avui, que la gent no aparqui els vehicles amb rieres, per exemple, perquè demà es pot esperar que alguna riera d'aquestes baixi. Per tant, avui és el dia per retirar els vehicles. No demà, quan ja plogui, sinó abans, val? Sempre totes aquestes precaucions de retirar objectes que l'aigua o el vent els pugui fer caure. Penso amb estenedors, amb testos que tinguem.
Renfe valora positivament el primer mes del tall de la R3 per les obres de desdoblament de la via.
Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren apunten que calen millores i més informació per acabar d'afinar els busos. Antonio Carmona és el portaveu a Catalunya de Renfe i Montse Llach és membre de la plataforma.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada en la qual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori.
Està comprovat que Renfe sap gestionar més els busos que el tren. Estem raonablement contents, tot i que hi ha coses a millorar, com la puntualitat.
Disminueix el consum de tabac, alcohol i cannabis entre els estudiants de secundària a Espanya fins a mínims històrics. Són els resultats de la darrera enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari.
A Catalunya, els joves s'inicien en el consum d'alcohol just abans dels 14 anys i un de cada dos, d'entre 14 i 18 anys, n'ha begut l'últim mes. La ministra de Sanitat, Mònica García, celebra que els joves siguin molt més conscients del perill de les drogues.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud los más saludables en los últimos 25 años. Las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio. Ya no pasa todo por el consumo de alcohol o tabaco. Cada vez más jóvenes eligen otras maneras de disfrutar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de sentirse bien.
En cultura, el sector de la dansa internacional es trobarà a Terrassa del 26 al 29 de novembre a la Catalan Dance.
Una nova plataforma professional que reuneix creadors, programadors i agents del sector. L'objectiu és que 21 artistes i companyies es projectin a l'estranger. Pau Estrem és el director artístic de Catalana Dance.
Que artistes catalans joves trobin nous coproductors a Europa. No només una venda, no agafar un avió, anar a fer un espectacle i tornar, sinó aprofunditzar al màxim amb aquest diàleg.
I en esports, Toni Castro, el Barça busca la tercera victòria a la Champions.
L'equip de Flick juga a les 9 al camp del Bruges buscant una victòria que el faci entrar al top 8 de la classificació. També en futbol, l'Europa està jugant als vuitens de final de la Copa de la Reina contra el Dux Logroño de la Lliga F. Minut 32, el Nou Sardenya, Europa 0, Dux Logroño 0. I en bàsquet, l'Espart Girona juga d'aquí una hora a Fontejau contra el Praga, el vigent campió de l'Eurolliga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del sentit nord en sentit Girona per un vehicle avariat que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Ripollet a Barcelona en sentit sud per un accident que talla un carril i també hi ha cua de Montcada a Barberà en sentit nord. A la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'autovia 2 hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bac de Roda al Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril arribant al Nus de la Trinitat i intensitat a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Protecció Civil alerta del temporal de pluges torrencials i ventades que arribarà a Catalunya a partir d'aquesta matinada i que afectarà tot el litoral i prelitoral. El Comitè Tècnic d'Emergències es reuneix d'urgència a partir de les 8, encapçalat pel president Salvador Illa.
S'ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per un episodi que començarà a les Terres de l'Ebre i Tarragona. A partir de demà s'estendrà per la resta de la costa. Aquesta matinada pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en menys de mitja hora en alguns punts del litoral i prelitoral. Per això Protecció Civil demana precaució en lleres de rius i rieres.
També des de Protecció Civil, la subdirectora operativa, Imma Soler, demana no esperar demà per prendre precaucions. Carina Bellvé.
Es preveu que el temporal que arrencarà aquesta matinada sigui de pluges torrencials i fortes ratxes de vent, si bé l'episodi no durarà més de 24 hores. Un temporal que escombrarà el país ràpid de sud a nord i d'oest a est i encara pot arribar a caure més de 40 litres per metre quadrat en menys de mitja hora, sobretot en el litoral i el prelitoral. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil recomana informar-se bé, evitar activitats a l'aire lliure i vigilar lleres de rius i rieres, els punts més preocupants per possibles inundacions. Imma Soler és la subdirectora operativa de Protecció Civil.
Avui, que la gent no aparqui els vehicles amb rieres, per exemple, perquè demà es pot esperar que alguna riera d'aquestes baixi. Per tant, avui és el dia per retirar els vehicles. No demà, quan ja plogui, sinó abans, val? Sempre totes aquestes precaucions de retirar objectes que l'aigua o el vent els pugui fer caure. Penso amb estenedors, amb testos que tinguem.
Per tot plegat, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'alerta.
Gràcies, Carina. A tot això anem a saber quina és la situació ara mateix i la previsió meteorològica. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja han anat caient les primeres pluges, de moment no gaire quantioses, però sí que cada vegada són més generals. Han anat caient cap a les Terres de l'Ebre, sud de Lleida, alguns indrets de Barcelona, de la costa i prelitoral de Girona. Pluja minsa en molts casos, però atenció perquè ha d'anar a molt més aquesta matinada i sobretot el dijous al matí. Escombrada total i seriosa de tempestes des del Pla de Lleida i el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre cap al nord. Demà, mig matí aproximadament, plourà a bots i barrals amb molt de vent a gran part del centre del país, a les comarques de Barcelona, i ja demà al migdia aquesta escombrada de tempestes arribarà a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu, per sobre dels 2.300 metres al Pirineu i nevarà, i la tarda del dijous quedarà un temps molt canviant, molt insegur. Novament tornarà a ploure, sobretot quan més cap a l'interior i amb una bona davallada de la temperatura al dijous. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. I aquesta tarda el Canà ha acollit la presentació de les conclusions de la segona taula tècnica sobre els aiguats petits al municipi montsianenc. A la trobada s'han analitzat les actuacions realitzades des dels darrers episodis de pluges intenses i les mesures per prevenir nous danys. Canal Terres de l'Ebre.
Aquest estudi ha consistit en reunir experts en la matèria i a representants d'administracions, de costes, carreteres, urbanisme i territori. Entre tots, han hagut d'arribar a un acord per establir una sèrie de mesures per contrarrestar els possibles efectes d'aquest fenomen meteorològic. Roger Sauquet, director tècnic de la taula tècnica, especifica quins han sigut els criteris a seguir per elaborar la llista.
El que hem fet és agafar una, que ells es posin d'acord amb una sèrie de mesures interessants. I els hem fet votar quatre paràmetres. Si és efectiva la mesura, si és molt cara, si tardarem molt en veure-la en veure-la realitzada i si tindrà impacte social.
En funció d'aquests paràmetres, s'ha concretat un llistat de mesures amb l'objectiu d'oferir-les a l'Ajuntament d'Alcanar i a les administracions públiques per agilitzar totes les actuacions que s'hauran de realitzar per capgirar la situació d'uns aiguats que estan afectant greument al municipi d'Alcanar des de l'any 2018.
Doncs precisament aquesta tarda el president de la Generalitat ha encapçalat un acte de reconeixement al personal implicat en les tasques de regar els aiguats a les Terres de l'Ebre.
L'acte s'està celebrant al Palau de la Generalitat i també compta amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon. El reconeixement és tant pels cossos de seguretat i emergències com pels alcaldes de l'Ebre i personal implicat en els aiguats. El Palau de la Generalitat acollirà aquest acte de reconeixement als cossos de seguretat i d'emergències, alcaldes de la zona i personal voluntari implicat en els aiguats.
I li ha advertit que per prevenir possibles desastres caldrà treure immobles que actualment estan en zones inundables i que per això hi haurà expropiacions.
Haurem de prendre algunes decisions, diguem-ne, dures, però que s'hauran de prendre. Jo estic content que quan ens trobem en casos d'aquests sigui el propi alcalde que ens ho demani. En alguns casos un alcalde ens ha dit: m'heu d'ajudar a expropiar, perquè no pot ser. Pateixo cada vegada que acaben gotes, doncs a vegades s'ha de fer. Per coses que es van fer, jo tampoc vull aquí, coses que es van fer amb criteris de fa 40 o 50 anys que avui doncs hem vist que han canviat i s'han d'esmenar. No?
Per cert que Salvador Illa, recordem, encapçalarà la reunió del comitè tècnic de l'Inuncat d'aquí uns minuts a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més titulars de la jornada. Renfe valora positivament el primer mes del tall de la R3 per les obres de desdoblament de la via.
Considera que la situació està estabilitzada després de l'augment de freqüència dels autobusos directes a Barcelona a la Garriga o les millores a la senyalització dels transbordaments.
Esther Minguell.
Renfe considera que ha mantingut el 80% dels usuaris de la línia R3, tot i el tall per les obres. El pla alternatiu de transport manté uns 16.000 viatgers que utilitzen el servei d'autobusos o els desplaçaments a altres línies de rodalies de la zona, la R2 i la R4. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, considera que la situació està estabilitzada i que es continuarà fent seguiment per millorar el servei.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada, en la qual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori i en permanent comunicació amb ajuntaments, entitats i plataformes de la zona. Fruit d'aquestes converses, d'aquest seguiment, hem fet millores amb els serveis de busos de la Garriga, hem fet millores en encaminaments, en senyalització en determinats punts de transbordament i aquest seguiment ens permetrà visibilitzar quines necessitats podem tenir de cara al futur.
Renfe està estudiant l'increment del servei d'autobusos de cara als caps de setmana d'hivern, en què es preveu un augment de mobilitat, coincidint amb actes festius a la zona, com per exemple el Mercat Medieval de Vic.
I d'infraestructures a telecomunicacions, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat exigirà explicacions formals a la Generalitat i a Telefònica pels dos talls massius del servei de fibra òptica que ha patit el municipi en menys de 2 mesos. Olesa Ràdio, Laura Martínez.
Les avaries s'han deixat incomunicats centenars de veïns, comerços i serveis municipals. L'alcalde d'Olesa, Marc Serrador, ha expressat la seva preocupació per la manca d'informació oficial i ha remarcat que encara no s'han identificat amb precisió les causes de les avaries. Per aquest motiu, Serrador ha anunciat que sol·licitarà una reunió urgent amb el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, per aclarir les causes dels talls i saber quines mesures s'estan prenent per evitar nous episodis.
Perquè urgentment vinguin a Olesa i puguem parlar de quina és la situació que tenim actualment i sobretot quines mesures correctores s'estan exigint a la companyia. Perquè el que no pot ser és que després de dos talls massius com els que hem tingut, l'Ajuntament d'Olesa, que és el principal afectat amb la ciutadania afectada, a hores d'ara no sapiguem encara quina és la causa concreta i sobretot aquesta companyia, quines mesures ha pres perquè això no torni a passar i quina seguretat ens pot donar de que s'està fent tot el possible.
A més, el consistori estudia possibles accions legals per reclamar responsabilitats i compensacions.
En clau política, el president Salvador Illa presentarà els pressupostos quan els tingui acordats amb Esquerra i Comuns, que ara posen de condició per negociar-los que es prohibeixi comprar pisos per especular. El president ha dit que ho estudiarà a fons. Mont Carvajal.
Junts, el Partit Popular i Aliança Catalana han retret al govern que no tingui pressupostos. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha dit que sense els comptes la resta és paper mullat.
Calla davant Madrid, sense demanar més sostre de despesa per Catalunya per poder-ho destinar a polítiques socials. Calla davant la mala execució de les inversions a Catalunya i no demana la publicació de les balances fiscals, no fos cas que se sabés la veritat. Sense pressupost, tota la seva propaganda només són titulars i paper mullat.
I el president Illa ha respost que ho farà quan els tingui acordats amb els socis.
Sí, que presentaré pressupostos quan els tingui acordats. I estic treballant per acordar-vos i he dit vull uns bons pressupostos el més aviat possible.
Un dels socis, Esquerra Republicana, no en parlarà fins que no hi hagi un model de finançar. I l'altre soci, els Comuns, han posat avui una nova condició per negociar-los. L'ha exposada la presidenta del grup, Jessica Albiach.
Si en algun moment vostès fan la feina i seiem a negociar els pressupostos, la prohibició de les compres especulatives serà un tema central a la taula.
Una prohibició que també vol la CUP. Ell ha dit que ho estudia a fons.
Sempre que siguin plantejaments realistes, verosímils i tinguin cabuda en el marc jurídic, no tindrem cap inconvenient en tirar-los endavant. Estem en fase d'estudi en aquest moment.
El govern ha obert 30 expedients per incompliments del topall als preus de lloguer a les zones de mercat tens, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I la defensa de Jordi Pujol al·lega que té marcadors en sang de la malaltia de l'Alzheimer per justificar l'informe forense que ha requerit. Una petició que l'Audiència Nacional ha acceptat per veure si està en condicions mentals i físiques per ser jutjat.
El judici arrenca el 24 de novembre i es preveu que s'allargui fins a la primavera. Un dels arguments aportats és que Pujol té una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones. Això es descriu com un deteriorament cognitiu greu que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada.
Encara en clau judicial, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez cita com a investigada un alt càrrec de Moncloa i rebutja arxivar la causa.
El jutge Peinado ha citat a declarar la secretària general de Presidència, Judit Alexandra González, el 12 de novembre. També ha demanat a Moncloa les agendes de Begoña Gómez i de la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè les analitzi la Guàrdia Civil.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, victòria demòcrata en totes les eleccions d'aquest dimarts als Estats Units, que recuperen els estats de Virgínia i Nova Jersey i l'alcaldia de Nova York.
Els resultats són un revés per a Donald Trump, especialment l'elecció de Zohan Mamdani com a alcalde de Nova York. Té només 34 anys i és el primer musulmà que arriba a l'alcaldia de la ciutat més gran dels Estats Units amb un discurs social, defensa congelar els lloguers, oferir busos i escoles infantils gratuïtes.
Més titulars de la jornada. Disminueix el consum de tabac, alcohol i cannabis entre els estudiants de secundària a Espanya fins a mínims històrics. Són els resultats de l'enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari en els darrers 2 anys que ha presentat avui la ministra de Sanitat.
El consum de tabac, cannabis i també alcohol per part d'adolescents és el més baix des dels anys 90, segons l'enquesta feta a més de 35.000 estudiants d'institut a tot l'estat. El consum d'alcohol ha baixat fins a la meitat dels enquestats fins al darrer mes. Els catalans són els que comencen més tard a fumar tabac i cannabis als 14 anys i mig i als 15 anys, respectivament. Per tots aquests mínims històrics, la ministra de Sanitat, Mònica García, celebra que els joves d'entre 14 i 18 anys siguin molt més conscients del perill de les drogues.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud los más saludables en los últimos 25 años. Las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio. Ya no pasa todo por el consumo de alcohol o tabaco. Cada vez más jóvenes eligen otras maneras de disfrutar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de sentirse bien.
El consum de begudes energètiques se situa en el nivell més baix des del 2016 i el nombre d'adolescents que es plantegen deixar de fumar és el més alt de l'última dècada, amb un 73%.
Encara en l'àmbit sanitari, un rellotge intel·ligent per tenir cura de la salut dissenyat amb intel·ligència artificial s'ha presentat avui al Congrés Smart City Expo de Barcelona. Forma part d'un projecte de millora en l'atenció domiciliària que compta amb una part del finançament públic. Maite Polo.
A través de la veu, la tauleta Atenea o el rellotge intel·ligent ajuden els usuaris si pateixen una caiguda o bé una baixada de sucre. Els fa preguntes i els dona instruccions per superar l'incident. Per exemple, seu, que ara avisaré una ambulància. De moment, la tauleta digital ja s'ha aprovat amb 500 persones de diversos municipis de Catalunya i el rellotge es provarà amb 20 persones més del Penedès i el Garraf, amb la participació dels professionals sanitaris i l'acompanyament a domicili d'integradors socials. El fundador del projecte Atenea, Albert Isern, ha explicat que l'objectiu és que aquests dispositius intel·ligents formin part de la cartera de serveis socials de la Generalitat. Atenea és un projecte més ampli que ha comptat amb fons Next Generation per valor de 2,5 milions d'euros i també té un ajut provisional de la Generalitat per desenvolupar innovacions tecnològiques.
Més coses. L'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona va generar l'any passat un impacte econòmic a tot Catalunya de 3,5 milions d'euros cada dia i a més va facilitar 10.000 llocs de feina. Aquestes són només dues de les conclusions d'un informe fet per la Universitat de Barcelona, regat pel port i els empresaris del sector per defensar la seva activitat. Jordi Casino.
Unes xifres que no han parat de créixer aquests últims anys, passant dels 800 milions d'euros de l'any 2016 als més de 1.200 del 2024. D'aquests diners, 260 van anar a parar en forma de tributs a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, i més de la meitat, gairebé 6 de cada 10, van beneficiar activitats no turístiques. Tot plegat gràcies als 2,8 milions de creueristes que van passar pel port de la capital catalana, tot i que d'aquests, uns 600.000 no van arribar a baixar del vaixell, encara que sí que van pagar impostos. Un visitant amb un perfil molt concret i que gasta molt més que el turista habitual que arriba en avió, tren o cotxe, com apunta un dels autors de l'estudi i catedràtic de la UB, Jordi Surinyac.
L'activitat creuerista té un efecte diferencial i és que atrau molt més el turista dels Estats Units, que és un turista que gasta més a la ciutat de Barcelona.
D'altres dades de l'estudi són que els creueristes representen el 4,5% del total de visitants de Barcelona, però que porten el 9%, és a dir, el doble dels ingressos de l'Ajuntament, i que el 20% de l'activitat d'aquest sector a tot Espanya es fa a la capital catalana.
I en territori, el projecte del Banc de Terres, impulsat pel Consell Comarcal del Priorat, aconsegueix recuperar fins a 300 hectàrees de conreu.
El banc treballa des de fa anys per posar en valor terrenys abandonats o que necessiten relleu generacional, facilitant que persones interessades en treballar-les puguin fer-ho.
Ràdio Falset, Manel Sales.
El Banc de Terres del Priorat s'ha consolidat com una eina essencial per recuperar finques abandonades o que necessiten relleu generacional. Des de la seva posada en marxa l'any 2019 s'han formalitzat 62 acords i actualment, gràcies a això, hi ha fins a 300 hectàrees de conreu en actiu. L'objectiu és clar. Ho explica Mireia Vilamala, tècnica de suport al teixit agrari del Consell Comarcal del Priorat.
L'objectiu és això, no perdre com un pam més de terra en actiu i bueno, això va lligat a mantenir el paisatge agrari de la comarca del Priorat i aquesta economia lligada al producte de la terra.
Ara, des del Banc de Terres, es plantegen nous reptes com la recuperació de finques forestals i terrenys en alt estat d'abandonament, per tal de fomentar l'activitat ramadera i contribuir, així, a la prevenció d'incendis.
En cultura, el sector de la dansa internacional es trobarà a Terrassa del 26 al 29 de novembre. Serà la Catalan Dance, una nova plataforma professional que reuneix creadors, programadors i agents del sector. L'objectiu és que 21 artistes i companyies es projectin a l'estranger. David Navarro.
Catalan Dance vol ser un aparador de la creació catalana contemporània. Per això, a localitzacions emblemàtiques de Terrassa, com el Teatre Principal, Cal Reig o el Teatre Alegria, s'hi representaran 14 espectacles, 8 de sala i 6 de carrer. Pel que fa a la plataforma professional, durant els 4 dies, més de 200 acreditats, entre els quals 67 programadors internacionals de 21 països, podran veure processos de creació d'artistes, conèixer projectes en desenvolupament i participar en taules rodones. El director artístic de la trobada, Pau Estrem, ha dit que la plataforma servirà per impulsar la feina dels artistes.
Que artistes catalans joves trobin nous coproductors a Europa. No només una venda, no agafar un avió, anar a fer un espectacle i tornar, sinó aprofunditzar al màxim amb aquest diàleg.
Catalan Dance tindrà una periodicitat bienal i està impulsada per la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona. Se suma a la trobada especial Dansa Tarragona, pensada per generar oportunitats de programació en el territori català. Totes dues es faran en anys alterns i conformen el nou mercat estratègic de la dansa a Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça vol la tercera victòria a la Champions. L'equip de Flick juga a les 9 al camp del Bruges buscant un triomf que el faci entrar al top 8 de la classificació. Ja tenim l'11 de Flick per aquest partit, amb Chesney a la porteria, Koundé, Eric García, Araujo i Valde en defensa, Casado, Fermín i De Jong al centre del camp i Lamin, Ferran i Rashford a l'atac. Robert Lewandowski, el davanter blaugrana, creu que la millor versió del Barça acabarà arribant.
Yo espero que tenemos todos los jugadores en el equipo, en el campo y podemos jugar lo mejor que tenemos. Y al final estoy seguro que volvemos a nuestra forma top y jugamos mucho mejor como último unos partidos, por ejemplo. Pero es fútbol, no tenemos que pensar demasiado sobre estas cosas. Si trabajamos duro, a la final podemos ganar muchas cosas.
Més futbol a la Copa de la Reina. L'Europa està jugant als vuitens de final contra el Dux Logroño. Al descans, Europa 1, Dux Logroño. Ahir el Badalona i l'Espanyol es van classificar pels quarts de final de la Copa. Les blanquiblaves van guanyar 1-2 al València i les badalonines 0-3 l'Osasuna. El director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza, continua ingressat a la UCI de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona després de l'infart agut de miocardi que va patir ahir. Segons ha informat el club blanquiblau, Garagarza està estable i es recupera en aquesta unitat de cures intensives. A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona ha presentat oficialment Cristóbal Parralo com a nou entrenador, substituint Luis César San Pedro, amb el repte de pujar a la segona divisió com a campió. Jordi Blanc, Tarragona Ràdio.
Presentat Cristóbal Parralo com a nou entrenador del Nàstic, acompanyat del president executiu i del director esportiu, ha estat a la sala de premsa després de dirigir el seu segon entrenament amb la plantilla del Nàstic. Parralo s'ha mostrat feliç d'arribar a un club que considera que hauria d'estar al futbol professional. L'andalús diu que ve carregat d'il·lusió i amb ganes per aconseguir l'objectiu.
Muy contento y muy feliz de unirme a este proyecto. Estoy en un gran club que, bueno, creo que debería estar en el fútbol profesional, pero a veces el fútbol tiene estas cosas, estas circunstancias. Se lleva persiguiendo desde hace tiempo, se ha estado rozando, y bueno, vengo con la máxima ilusión, las máximas ganas de intentar pues conseguir el objetivo.
El tècnic diu ser conscient de la pressió que pot existir quan un club reconeix els objectius tan clars com té el Nàstic, que no són altres que pujar de categoria. Parralo arriba acompanyat com a segon entrenador de Javier Manjarín. La plantilla del Nàstic encara té dues sessions preparatòries més abans de jugar aquest dissabte a l'estadi Enrique Roca a Múrcia, davant del Real Múrcia, a partir de les 9 del vespre.
Més esports aquest vespre en hoquei patins. Aquesta nit comença la Champions masculina. A les 9, l'Igualada rep el subcampió de la competició, el Porto. Demà dijous es disputarà la resta de la primera jornada, on destaca el Reus-Barça. En handbol, el CAC7 Balomano-Granollers disputa partit de la desena jornada de la Lliga Guerreres-Iberdrola, rebent el Palau d'Esports al Màlaga. Serà 8:45 del vespre. Les de Robert Cuesta sumen dues jornades sense perdre i busquen, contra un rival exigent, seguir sumant punts per fugir de la zona baixa de la classificació. A més, també es jugarà aquest vespre la primera eliminatòria de la Copa del Rei a partit únic. A les 8 del vespre, el Barça Atlètic rep el Villa d'Aranda, un equip que juga a la Lliga Sobal.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Agafa la guitarra tu sola, que et menjaràs el món. Escriu tres hits en una hora. Estàs en forma, segur que et sortiran bons. A fora la porta hi ha quatre tios discutint-se pel teu nom. Tots s'omplen la porta.
sí, val fer-se enrere, però com t'hauries de fer enrere si ets la reina de l'escena del rock català. A la vostra illa deserta us escriviu cançons, el temps va càmera lenta quan es viu un somni preciós, però s'ha escampat per les zones el teu talent grandiós. Has de baixar a Barcelona perquè no li has dit a l'aeroport que aquest cop no us passarà el que es passava sempre, que ara es pot acabar. I agafes un vol en primera i a Barna un cotxe ja t'espera. Se't farà tard voltant pel centre pensant demà amb quina comences, quan trobes una disco oberta i acabes bevent més cervesa del que pots suportar.
Ràdio L'Escala.
I just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going.